En profunditat, un espai per conèixer a fons l'actualitat informativa. En profunditat, amb Roger Isern.
Bona tarda, oients de Ràdio Olot. Benvinguts a un nou programa d'En profunditat, cada migdia els dijous. Ja és una cita habitual als micròfons de Ràdio Olot, conèixer històries i conèixer també alguna cosa que potser alguns oients no sabíeu. Gairebé fa un any, el 3 de novembre del 2021, aquí a Ràdio Olot, al nostre web, publicàvem una notícia que portava com a títol «La salut torna a donar un ensurt a l'esport garrotxí». Aquest títol us va impactar i aleshores ara és el segon tema més llegit al web de Ràdio Olot des de fa un any. Estem parlant de la història de la Mireia de Cruz, campiona entre altres coses del món amb el Club Patinatge Artístic Olot en el Mundial de Paraguai en aquell moment, que fa un any i poc va patir un ictus en un dia molt complicat per la seva vida. En aquell dia la frase o les paraules que van a passar a protagonitzar la vida de la Mireia és «Viure és urgent». Actualment la Mireia es troba bé i avui podem comptar amb ella als estudis de Ràdio Olot. Mireia de Cruz, què tal? Bona tarda.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé.
La pregunta és aquesta: com estàs després de fa un any i poc d'aquell moment que no sé si estaràs d'acord que et canvia la vida, no?
Totalment, sembla que tornis a néixer i tot a vegades. Però no, per sort estic molt bé, vaig haver de fer molta rehabilitació, moltes hores d'intentar, sobretot això, moure la part afectada. Per sort la puc moure tota i ho puc explicar, que això ja és un gran què.
Explica'ns una mica com passa això, perquè sempre pensem que es pot tocar qualsevol, estiguis bé, estiguis més malament de salut, anímicament. No sé si t'avisa l'ictus, va venir de cop, com succeeix tot plegat?
Bueno, cada cas, cada ictus és diferent. Llavors, el meu, jo no en tenia ni idea de que el meu origen és, jo tenia un nixoma, un tumor benigne al cor. Llavors, a partir d'aquest nixoma, doncs, es va desfer una part ben petita i va ser la que em va provocar que va anar al cervell directament i em va provocar el coàgul. No t'avisa això. Era un dissabte que sortia de festa, que no sortia quasi mai, i just amb les de patinatge vam dir, va, sortim i anem a fer un toc al look i no sé què. I no t'avisa, estava directament allà ballant amb les meves amigues, vaig vomitar i vaig pensar, ostres, que raro, no he begut tant. I a la que vomito se'm cau el mòbil, perquè jo sóc esquerrana, i bueno, portava el mòbil amb la mà esquerra i se'm cau el mòbil. I pensava, què passa? M'ajupo per collir-lo i tampoc ja no tenia gaire control. I vaig pensar, ostres, que raro que està passant i així. I llavors vaig dir, bueno, necessito a les meves amics, necessito aire fora, porteu-me fora, si us plau. Ja no podia caminar jo, em van haver de portar en braços. I a la que em trobo fora em costava molt parlar, em costava molt expressar-me, la boca no ajudava tampoc, tenia tota la part esquerra que no me la notava. I vaig dir, bueno, doncs surto, me'n vaig a casa, ja està, fins aquí me'n vaig. I me vaig anar a casa i jo vaig passar moltes hores. O sigui, el codi d'ictus normalment et recomanen que a la que et passa o tens algun incís, que actuïs immediatament, perquè com més temps passa, el cervell més part es veu afectada, que no corre la sang. Llavors, clar, jo vaig anar a dormir tan tranquil·la, pensant, bueno, poder has begut massa, poder t'ha afectat alguna cosa massa, perquè en aquell moment una persona de 20 anys, jo en el meu cas sí que havia tingut, per exemple, la meva àvia, que sí que havia patit un ictus i sabia una mica els símptomes i les evidències, però en aquell moment, un dissabte a la nit, a les 2 de la nit, no hi penses en cap moment en què te pot estar passant això. Vaig a dormir i m'aixeco l'endemà i ja penso, ui, que raro. I ja li dic al meu parell, i dic, ostres, em trobo molt malament, encara no puc, bueno, com podia expressar-me? Vull dir, tampoc ho podia explicar tant d'allò. Però clar, la meva mare estava enganxada al meu pit, no la podia moure, no me la notava. I d'aquestes que dic, bueno, truquem al meu pare perquè és que ho han de saber i que em portin a l'hospital i ells són més grans i normalment sabran què més fer. I res, trobem el meu pare ben esverat, clar, ben espantat estava ja. Bueno, va venir a veure, clar, va veure l'impacte, o sigui, la imatge impactava. Estava estirada al llit, no amb la mà i amb tota la cama, com així...
Arronsada.
Arronsada, correcte. I clar, va ser directament, et porto a l'hospital. Em porto a l'hospital i ja directe agafo una cadira de rodes, perquè clar, jo era pes mort totalment, vull dir, no... pesava moltíssim, i a la que em porto a l'hospital ja entro en cadira de rodes i entro directe i ja em veu el primer metge i em diu codi d'ictus. No marxes amb helicòpter perquè no el tenim, però marxes amb ambulància, ja. I clar, jo me'n recordo aquí el meu pare que m'ha dit, bueno, mira, jo, a terra, carinyo, estigues conscient, estigues bé, i diu, però ara has de marxar al trueta pitant, has tingut un ictus, jo, no, papa, però si hem d'anar, que jo tenia l'aniversari de la meva cosina, encara me'n recordo, però bueno, no, papa, però si hem d'anar a l'aniversari, no sé què, no, mira, ja hem d'ara, va abans la salut, abans que res, i a la d'aquestes que me'n porten al trueta, I clar, ja havien passat 10 hores. Llavors, un ictus, un cop han passat més de 2-3 hores o màxim 5, ja no et poden entrar per desfer-te el coàgul on s'ha provocat. I em van veure que tenia 20 anys i van dir, hem d'entrar ja. Perquè el fet d'entrar ja, això provocava que a partir del moment en què em treien la bola de grassa que me provocava que no circulés la sang, jo perdia tota la mobilitat i ho perdia tot. Llavors, clar, ja ho havia perdut molt massa, llavors el que me'l treuen, ja està, per dir-ho manera, el perill ja està fet. Vull dir, com surt el tac en aquell moment, és com queda el cervell per d'allòs. Llavors jo per sort vaig poder caminar des de bon principi, sí que és cert que els primers dies em vaig quedar bastant al llit i així, però llavors a la que això, és que ja m'aixeco, que em posen el trueta, bueno, va, fem una hora de rehabilitació i així, doncs ja puc caminar, em costa una mica, òbviament el pes, ja havia perdut musculatura, encara que estava als millors moments del meu cos, perquè, clar, ens havien preparat al màxim de bé amb la condició física de patinatge, però, bueno, ho perdo amb 3 dies ho perdo tot, ja me noto un gran canvi amb caminar amb la part esquerra i amb la part dreta.
Perdona que et talli, ara ho has dit, amb 3 dies ho perds tot. En el primer moment que tu te'n dones compte, ara has comentat que potser quan et diuen codi d'ictus penses més en el que tenies a fer, quan sents la paraula ictus, com reacciones a aquest moment? O potser reacciones més a posteriori i en el moment potser no vas reaccionar tan fort?
No, jo era, quan estava a l'hospital, bueno, m'ho prenia, a part, l'ictus t'afecta rotllo, en el sentit en que hi ha una part que no fa que tractis igual el metge, el doctor que t'operarà, els teus pares. Llavors, amb això em refereixo a que et fa com estar o més content o com si no veiessis la realitat. Llavors, jo estava a l'hospital, tenia un ictus, em vaig dir, bueno, tan tranquil·la, no n'era gens conscient de la situació, del que m'estava passant i del que això comportava. I el que això comportava no me'n vaig adonar fins que estava a Goodman, que hi vaig estar un mes, i em deien, intenta aixecar el braç. I clar, jo li enviava la senyal al meu cervell, aixeca el braç, esquerre, i no s'aixecava. I a partir d'aquí va ser quan me'n vaig anar adonant mica a mica de que, ostres, de que era més greu del que em pensava quan estava a l'hospital, saps?
Els dies després de que et porten, ara ho dius, passes un mes a la Goodman, ara ho has comentat, és quan te n'adones potser que el problema és seriosament greu. Anímicament, tu, quin suport tens? A banda de la família i els professionals, evidentment, creus que és una part que t'ha ajudat molt, la part anímica, perquè durant la pandèmia hem estat parlant molt de la salut mental. Sobretot quan passes un ictus, és un procés llarg, ho saps perfectament. M'agradaria saber la part psicològica teva, personal, com t'autogestiones en aquest sentit?
Jo crec que en aquests moments, en què surt una cosa així, una cosa tan heavy que no estàs, que no t'ho esperes i que no saps com reaccionar, el teu instint ja et surt com una fortalesa com innata que crec que tenen totes les persones, i llavors ja és el que t'ajuda a, va, tirem endavant, va, seguim, no sé què. I llavors, clar, jo anava a Goodman i la gent allà està molt fotuda. Jo realment entrava allà i jo pensava, ostres, Mireia, no tens res. Comparat amb el costat d'altres persones que havien tingut accidents o coses molt més heavies, jo pensava, Mireia, no tens res. Llavors, vulguis o no, el cervell et fa com aquesta... et fa com el clic de, bueno, va, tu pots, intenta lluitar per el que tu has de lluitar, però que pensis que podria haver sigut molt pitjor, pensa que et podies haver tornat a aprendre a caminar, pensa que no ho podria recuperar, i des de bon principi també em van dir, bueno, ho recuperar tot, el fet de ser tan jove i així. Llavors, clar, a la llarga, això jo crec que anímicament ho vas portant com et trobes en el moment.
Podríem dir, Mireia, que ara ho comentaves, tu tens una vessant esportiva, ja en parlarem, pràcticament la recuperació és el millor títol de la teva vida, això ho podríem dir clarament. A mica que vas veient que vas fent passos endavant, això també suposo que t'ajuda, no sé si el primer dia que potser veus que el braç esquerre o la part esquerra recuperes amb mobilitat o força, suposo que aquell dia dius, ostres, ara sí, la llum al final del túnel, ja sembla que comenci a tirar endavant. Aquí suposo que ja és el punt, el clic clau, no?
Sí, correcte, és així, el que ja veig que ja no he de pensar tant en aixecar el braç, que ja s'aixeca una mica quan jo ho dic, i així sí que comences a dir, va, doncs acaba d'aprofitar amb, jo què sé, amb la motricitat fina, que a vegades és l'últim que es recuperi, que és el que més costa, llavors, doncs va, que si ja has pogut canviar o ja has millorat, va, ara acaba de fer l'últim apretón, que vulguis o no, és el que tu deies en relació al patinatge. El patinatge de tota la vida sempre ens han ensenyat que ja sempre podem i que hem d'anar fent passets a passets, però que a la que bé, alguna cosa no va del tot bé o així, apretar encara més. I això és un valor dels quals m'ha ensenyat el patinatge.
Uh-huh. També m'agradaria saber quan tu, o quan el teu entorn, sobretot, ho comentaves, el ser una persona tan jove, el teu entorn, evidentment, similar a la teva edat, com reacciona? Perquè la paraula ictus fa molt de respecte i potser no la tenim tan associada als joves a que ens passi a nosaltres, sinó a gent més gran. Com reacciona els teus amics i amigues, per exemple? No sé si recordes alguna reacció concreta, més o menys.
Bueno, clar, és que quan ho dius a una persona, que una persona de 19 anys, perquè jo en aquell moment tenia 19 anys, ha tingut un ictus, però com pot ser? De què? Clar, tots els meus amics i amigues em deien, però tu, un ictus, la Mireia, de què? Però si estava super sana, si feia molt d'esport, si feia sempre bondat i coses d'aquestes. I clar, és molt, molt xocant, xoca molt, però ja no pels meus amics, també per la meva família, perquè normalment la paraula ictus, no sé si és erroni o no erroni, però la tenim relacionada amb gent de 70 anys per amunt, normalment. Uh-huh. O si més no és el que més hem viscut o més ens ha tocat. Llavors hi ha molt poques persones amb 20 anys que hagin tingut un ictus. Llavors, clar, per això també a la nit de quan em va passar, cap dels meus amics s'ho pensaven, encara que tingués la torta, que fes diagonal, saps què vull dir?
Uh-huh. M'agradaria saber també què t'ha canviat després de l'ictus, sobretot és molt general això, però en el teu dia a dia, què t'ha canviat respecte a fa un any?
Home, en el meu dia a dia no m'ha canviat allò res així en general molt gros, però sí que és cert que d'aquestes coses dolentes, experiències dolentes que vius, els humans som tan, no sé com dir-ho, tan tossuts que fins que no et passa una cosa d'aquestes tan heavy, tan dur, doncs no t'adones que a vegades valores molt més les coses petites. Jo què sé, el fet de caminar és un acte que el tenim super normalitzat, però per exemple jo anava a Goodman i veia gent que no caminava i clar, dius, ostres, doncs és superimportant. I les petites coses que a vegades no es donen importància, doncs passar un ictus o passar un cert d'operacions, un cert de coses, et fa dir, bueno, doncs poder sí que hem de ser agraïts a la vida per estar com estem o per tenir la gent que tenim o per tenir la casa o per tenir el treball o per tenir la feina o coses d'aquestes, saps? Uh-huh. Llavors et fa valorar molt més les coses, la veritat.
Sempre és important. Quan estem bé no ho valorem, correcte. Quan tenim a prop no ho valorem, però quan correcte. Ens passa una cosa així ho valorem encara més. Com comentaves, quan et passa aquest fet, tu estàs en un moment esportivament i de salut molt bo, perquè tu abans anaves sobre rodes, patinador del Club Patinatge Artístic Olot, que això ja quan sona superbé. Mireia, també m'agradaria saber la teva experiència com a patinadora. Sempre a vegades en parlem molt, aquí a Ràdio Olot no descobrim res, sempre fem les retransmissions, però una mica m'agradaria saber des de dins, i ara ho comentaves, quan et passa un fet així que et para de sec el dia a dia, per entendre la gent que ens escolta avui, el dia a dia d'una patinadora del Club Patinatge Artístic Olot, una de les paraules que ho pot definir és l'exigència i el compromís?
Sí, jo crec que sí. Perquè el patinatge des de sempre t'ha exigit una sèrie de compromisos o exigències, digue-li com vulguis. Llavors el fet de que ja ho tenia des de ben petita com inculcat o vinculat amb el patinatge és una cosa com que ja ho portes tant de temps treballant que ja quasi com et surt sol, no sé com dir-ho.
Uh-huh. I això també t'ha ajudat, no? Comentaves abans que t'ha ajudat en el procés post-ictus, un fet tan xocant com aquest, t'ha ajudat, no? Això també t'ha portat a potser a fer un pas endavant respecte a altres persones que potser el seu dia a dia no tenien aquest punt d'exigència, no?
Sí. Bueno, jo quan vaig sortir de l'hospital i quan ja vaig veure que anava millor i així, va ser el primer que vaig demanar de posar-me els patins una altra vegada, perquè ho ha de tornar la sensació de que tornes a fer vida normal, perquè a la llarga els patins, bueno, patinatge i estar sobre rodes tot en constant moviment, doncs et genera que vols tornar com a la teva vida normal, llavors la teva vida quotidiana. I llavors posar-me els patins per mi era com un uah, va, que ja tornes a ser tu, ja tornes a ser la Mireia d'abans, com si no hagués passat res, i com si també m'aïllava una mica de la realitat o de la vida real, saps? Uh-huh. I el patinatge això, per sort, ho fa molt.
Uh-huh. Tant en l'esport com la vida pots passar moments durs, moments de que vegis que no pots tirar endavant, Tu, després de passar l'ictus, hi ha algun dia, algun moment concret que diguis ostres, no tornaré a ser la Mireia d'abans, o sempre vas pensar vull tornar i tornaré a ser la Mireia d'abans?
Clar, és que depèn. Jo, per exemple, ho vaig passar molt malament i jo sí que hi havia moments que pensava ostres, no tornaràs a ser la Mireia d'abans, però perquè hi ha molt de treball a darrere. Llavors, arriba moments que veus, ostres, el meu cos no està funcionant, no està seguint la d'abans, jo què sé, fas coses amb la dreta quan abans sempre ho feies amb l'esquerra, doncs clar, no deixa de que algun moment pensis, ostres, jo podré tornar a ser la Mireia d'abans, però sí que és cert que parlar amb gent que ha patit ictus o coses entorn al meu, veig que estan molt bé i més bé que mai, i que al cap de a llarga durada o llarg període, ja siguin 5, 10 anys o així, que estan perfectament i diuen que no noten res de respecte a l'ictus. Llavors jo sí que, jo més que desanimar-me, el que pensava era, va, vull que ja passin 10 anys, vull ja recordar-me'n superalegre d'aquesta cosa que em va passar i ja està. Però clar, fins que no passi aquest període que ho vegi superlluny, no sé, ho vaig gestionar una mica com puc dia a dia, la veritat.
I també un any després, ara ho expliques, si la gent t'escolta, deu pensar, ostres, la Mireia ha passat un ictus, i ho explica amb aquesta naturalitat que fins i tot impressiona. Això també has treballat, et surt de dins el tenir aquesta sinceritat i aquesta fermesa a l'hora d'explicar-ho? Mai has tingut cap barrera?
No, la veritat és que no, perquè és que jo trobo que és una cosa que m'ha passat natural, vull dir, o ho explico normal i ben natural perquè és el que em surt, perquè per sort estic bé i ho puc explicar. Llavors, ja et dic, de lo dolent que hi ha hagut, puc treure'n moltes coses bones. Llavors, d'aquestes coses bones és el que també em genera explicar-ho i estar de bon humor i de poder-ne parlar perfectament. Òbviament, hi ha moments que això, és que se m'omplen els ulls de llàgrimes o de coses d'aquestes, perquè no deixa de que el que he viscut és bastant dur i bastant, ho he passat bastant malament, però ara un cop ja estic fora i estic bé, llavors puc dir perfectament que no em costa res explicar-ho. No me n'avergonyeixo, la veritat.
I ara, en el present que estàs bé i en el futur més pròxim, t'estàs plantejant coses que potser abans d'aquest fet no t'havies plantejat de fer, o com has dit, segueixes una vida que potser no t'ha canviat gairebé res?
No, segueixo una vida normal, que no m'ha canviat gaire res, perquè segueixo estudiant educació primària, que és el que realment m'agrada. Sí que poder una part que em preocupa més és això, és el fet de ser mestre, el corregir exàmens o corregir proves d'alumnes o així, el fet de poder escriure, perquè és el que ara estic treballant, però bueno, jo penso que a la llarga d'aquí a que hagi de fer això, ja hauré recuperat l'escriptura, si més no, és el que espero.
I ja per anar acabant, mira, toques el tema de l'educació. Creus que quan ets petit, i no dic a l'escola, potser a casa, a l'escola, a altres llocs, creus que s'hauria d'explicar o fer un pas endavant a l'explicar als nens que et pots trobar en situacions de salut com les que has passat tu i que poden afectar els joves? Creus que les generacions futures han d'estar més preparades per afrontar aquests tipus de fets?
Bueno, jo crec que a les aules és molt important parlar sobre de la salut, ja en general, no de només d'ictus o d'operacions de cor o del que sigui, sinó de ja parlar de la salut en general, trobo que és molt important, ja sigui per persones que s'hi han trobat a casa seu ja, amb els seus pares, els seus familiars, o per ells mateixos el dia de demà quan siguin grans. Jo sempre, amb les amigues a vegades en parlem d'allà a la universitat i sempre comentem això, és que és molt important la salut i a la llarga és una cosa que en tens molt poca informació. I llavors a les aules poder seria un lloc on es podria donar aquesta informació, es podria proporcionar.
Doncs esperem que en un futur sigui pròxim les aules estiguin plenes d'informació i sobretot de salut. Mireia, ha estat un plaer, sobretot a mi personalment, des de fa un any i poc que estic als micròfons de Ràdio Olot, la teva notícia és de la que alhora més il·lusió m'ha fet escriure, a les que més m'ha costat escriure. Per tant, això és un plaer, un any després, tenir-te cara a cara i poder explicar la teva història, i segur que molts oients a l'altra banda de la ràdio estan molt, però que molt contents d'escoltar amb aquesta fermesa la història que has passat, i estem molt contents de que hagis superat un ictus, que és una de les pedres més grans que et pot caure a la vida. Gràcies, Mireia, per atendre els micròfons de Ràdio Olot al programa En Profunditat, i molta sort en el futur, i sobretot molta, però que molta salut.
Moltes gràcies.
Doncs fins aquí a la història de la Mireia de Cruz en un nou programa d'En Profunditat, el programa que us vol aproximar històries i persones de casa nostra, d'Olot i comarca, en una vessant que potser molts de vosaltres no coneixiu. Ens retrobem dijous vinent al migdia, després de l'informatiu. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
En Profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.